el perquè de tot plegat.
9:39.
És bona pregunta,
moment,
eh?
Quina és la pregunta, Pilar?
No, que preguntava el Joan si el Ratzinger i el Berlot i el Papa van veure el Mundial junts, la final de la Mundial.
Un sorprendria.
Perdona, és que veiem les imatges del Papa.
El que no ho va veure segur és Miquel Iceta, que tenia una feina.
No, i a més jo ja
bon dia,
ho saps,
Iceta,
bon dia. No sóc gens futbolero.
Miquel,
per tant, no.
Perdona, acaba de passar una cosa molt dura i jo crec que és millor dir-li quan abans i que aquest home prengui les seves pròpies decisions. Ha passat una cosa fa una estona en aquest locutori que jo crec que ho has de saber. I és que la Pilar Rahola t'ha elogiat. Vull dir, sé que és un disgust de mort,
no,
però ha passat.
Mira,
elogiat jo, i molt bé.
No, jo crec que amb la Pilar...
Horrorós.
Tinc una sort de fa molt de temps que hi ha un algú que jo no sabria tampoc precisar.
Hi ha un algú.
Des de fa molt de temps, doncs sempre que pot dir alguna cosa bé de mi, i la veritat, i a més segur que és no a canvi de res, sinó perquè deu pensar que és el que toca, diguem,
acostumo,
no?
Acostumo a dir el que penso, sí.
Sí, no, i llavors hi ha un algú. Ara, segurament, doncs, si parlem de política,
ens barallarem.
Ens barallaríem molt, però hi ha això, un respecte intel·lectual.
Escolta'm, ho resumeixo una mica de pressa. Jo, la gent que té brillantor intel·lectual, que té estratègia, que sap el que vol i que té autoritat per tirar endavant el que pensa, és una gent a la que respecto, fins i tot quan no penso igual, perquè sé amb què m'hi puc trobar conciliacions i amb qui m'hi puc debatre. El que jo no respecto és el pensament líquid, avui que hem fet servir la frase. Jo vull pensaments forts, que tinguin idees força en moments molt complexos. Miquel Iceta és un tipus que té idees clares, nítides i fortes en un moment de complexitat, que després no estarem d'acord endavant, però jo encantada que ha de tenir algú a l'altra banda amb qui pugui debatre.
Els pensaments han de ser sòlids però no solidificats, eh? Perquè també moltes vegades et trobes amb el pensament solidificat, que és el pitjor que pots trobar.
I ara tu defensa el Pedro Sánchez perquè primer t'ha ensabonat però després...
Vull escoltar ara el nou primer secretari dels socialistes catalans. Sisplau, sobre el que ha dit Pilar Rahola, algun comentari, senyor Iceta?
No, jo recordaré tota la vida. Una vegada la Pilar va fer un article que es deia El bombero Iceta i el dinamitero Puig, que encara me'n recordo, perquè, clar, títols com aquests tampoc no. I per tant... I és
el
que...
Felip Puig també se'n recorda.
No, però realment, doncs, jo li agraeixo molt, perquè jo crec que potser a Catalunya ens falta això, no? El respecte des de la discrepància i el debat intel·ligent no sempre circula. I jo crec que val molt la pena, i per tant, home, jo no puc fer més que agrair-li aquesta deferència i aquesta, però vaja, com és de fa molt de temps, jo crec que ja és una dada.
Aquest debat, sí. Aquest tipus de debat, que em sembla molt interessant, que ara parlava de la Pilar Rahola, ara ja no es fa, per què?
No, perquè
o es fa menys, per què?
Primer, perquè hi ha molt partiprí, no? Hi ha molt, i després hi ha molta etiqueta, molt clitxé, molt... Ai, això no val res, això no... I com a gran desqualificació sense entrar en el fons del debat. I aquesta conya, arribeu
més
tard, allà no sé
idees,
què, no?
Sí.
Exacte. I llavors amb això és molt tristón. I per tant, tenir un debat amb algú... Vaja, un debat només té sentit tenir-lo amb algú que pensa diferent a tu. Jo sempre ho he dit, jo aprenc de la gent que pensa diferent, perquè els que pensem igual, doncs ja pensem igual i ja, fins i tot et diria baixes la guàrdia. I a vegades passa dins d'un mateix partit. Jo sempre dic, jo de qui més he après és del Pasqual Maragall, i probablement perquè en moltes coses no estàvem d'acord. I això em feia veure coses que potser jo solet no hagués vist, no? I en fi, el debat així m'agrada.
Miri, en el debat, avui hi ha molt debat als diaris sobre si la xifra del 47% de la participació és molt o és poc, si el 15% de vots en blanc signifiquen alguna cosa o no. A vostè els números, realment, què li semblen?
Miri, a mi, si vostè em pregunta, hagués volgut més participació? Sí, clar que sí. Clar que sí. Ara, una participació d'aquestes amb un PSC com el tenim, amb un únic candidat, doncs em sembla més que raonable. I un 15% del vot en blanc, doncs em sembla interessantíssim, perquè, per una banda, és poc, però per altra banda demostra que en el PSC no hi ha unanimitats, però en canvi hi ha gent que no està d'acord amb el que pugui representar Miquel Iceta, que vol dir jo estic aquí i estic disposat a seguir treballant per un projecte col·lectiu. Per tant, jo la veritat estic content del resultat. Estic content.
Ja sap qui vol a la nova direcció?
Doncs no.
Ho sap, però no ho vol dir.
No, mira, hi ha una cosa. Jo algunes coses les sé. però sense parlar amb els afectats tampoc no m'agradaria, perquè a vegades sembla que estiguis apretant o pressionant des de fora. Jo avui, quan acabi els compromisos que tinc amb els mitjans, em posaré a parlar amb gent. I a mesura que vagi tancant coses, les aniré dient, i perquè se sàpiguen. Perquè nosaltres, normalment, el congrés del PSC es fa el dissabte a la nit, no? L'executiva és la noche de Valpurgis, i allà passa... I aquesta vegada tenim la setmana fantàstica, que dic jo, perquè tinc tota una setmana que estic de gran reietó i puc anar rebent a tothom, escoltant a tothom, i anar fent, confegint un cert puzzle, no? I per tant, pues, a partir d'aquesta tarda, doncs, podré veure molta gent i potser ja es començaran a saber la gent que he vist, sens dubte, i potser si alguna cosa queda mig lligada, doncs també m'agradaria...
Àngel Ruiz serà.
Jo intentaré, però com a vegades n'hem de parlar molt, perquè ell també ha de preservar el seu paper, la seva personalitat. Jo, la gent que es pugui incorporar a l'executiva, també els vull demanar una certa lleialtat. No amb mi, sinó amb el projecte, perquè, mira, ara que no està de moda, però en Pere Navarro va fer un esforç d'integració bestial en el darrer congrés.
Es va notar poc. Es va notar poc.
Bueno, es va notar poc, no, es va notar moltíssim, perquè després anava plegant cada setmana un, vull dir que els havia col·locat, perdona, se'ls va notar moltíssim. El que passa és que és veritat que potser o no havien quedat clares les regles d'entrada o va haver-hi realment discrepàncies polítiques insalvables. Jo crec que com tenim un any i mig, jo no em puc permetre que passin aquestes coses i per tant he de parlar molt amb la gent, de saber a què vamos. ¿Estamos o no estamos, no? ¿Vamos o por boletes o por setes o por Rolex? Pues s'ha de saber, s'ha de saber.
El 9 de novembre veurem si es vota o no es vota. Miquel Iceta diu que no es votarà. No. Però llavors el que probable que pugui passar és que hi hagi unes eleccions, això mal anomenades plebiscitàries, eh? Sí. Unes noves eleccions. Clar, és molt important començar a pensar en qui pot liderar el socialisme en aquestes eleccions. Jo li pregunto, li agrada molt un nom que li diré jo ara, Josep Fèlix Ballesteros?
A mi m'agrada molt. El que passa és que quan jo em pregunten sobre un home i dic que m'agrada molt, es pot prestar tanta conya que no... Val. M'agrada molt. M'agrada molt.
L'alcaldessa de Santa Cruz.
Perdó, li pregunta...
També m'agrada molt. I en aquest cas no hi ha contraindicació,
Val.
Diria.
Li pregunta, li agradaria molt com a candidat a la presidència de la Generalitat pel PSC a les pròximes eleccions Pep Fèlix Ballesteros?
És un dels possibles. Jo el que passa és que sóc primer secretari. Ho he de ser de tots. Jo a vegades he situat tres noms perquè n'has de dir més d'un i perquè són gent que podria omplir el traje sobradíssimament. Hi ha el Pep Fèlix, hi ha l'Àngel, hi ha la Montserrat Tura. És a dir, en el PSC, per exemple, la Montserrat Tura, que ahir va anunciar que votava en blanc, però que votava. Ho dic. En el PSC hi ha gent...
Parlarà amb la Montserrat Tura?
Ja ho he fet, ja ho vaig fer. Bueno, ella em consta que li agrada molt la discreció de les converses, no? Vam tenir una conversa llarguíssima, de 2 hores i mitja. Carai. I vam quedar que seguiríem parlant. És que amb la Montserrat hi ha una feina de molt de temps.
Li incorporar-la? O és impossible?
Jo crec que ara ella no, ni voldria, ni jo podria, ni potser seria convenient. Ella ha marcat una diferència política molt gran que jo respecto. Però jo recordo, vaja, amb la Montserrat vam fer una cosa, la primera vegada que en el PSC es parla de dret a decidir, precisament va ser un seminari de la Fundació Campalans que ella va coordinar, perquè jo li vaig demanar que ho fes, i vam quedar tots dos molt satisfets i molta gent molt empipada, perquè es parlava d'un tema així mig tabú, no? Jo respecto molt la personalitat de gent que ha marcat una diferència política i jo no voldria ara ni forçar-los ni fer allò que se'n diu en castellà, no sé com se diu en català, un enjuague, I per tant, no, quan vam parlar no vam parlar d'aquesta eventualitat, vam parlar de política, vam parlar molt del PSC i encara més de Catalunya, i ostres, hi ha coses que diu la Montserrat Tura que val la pena escoltar i estiguis o no d'acord.
Què farà amb els crítics? Els aixecarà el càstig o no?
Anem a veure, jo espero que aquest congrés... Primer, jo no ho puc fer directament perquè això ho fa la Comissió de Garanties, però home, jo crec que...
Què proposarà?
Congrés... No, posar el comptador zero. Escolta'm, va haver-hi un problema molt seriós, ells no van acceptar una decisió majoritària, democràtica, jo crec que això és molt seriós, però jo ara m'agradaria poder tornar al comptador a zero, m'agradaria comptar amb la Marina i amb la Núria Ventura al grup parlamentari, i m'agradaria que poguéssim fer aquest trajecte plegats, tot i ser conscients que hi ha diferències polítiques.
Per tant, el resituarà novament en el seu escó al Parlament o l'Institut pertoca?
Bueno, ja sabeu que nosaltres ens organitzem en funció de les responsabilitats, depèn de com ho ens hi ponem tot plegat, però podrien eventualment variar, però llavors algú s'asseuria allà, és que sembla que haguem posat uns llocs, diríem, molt mal dits, si elles canvien de lloc, algun diputat socialista s'haurà on seu en elles ara, i no per això serà ni millor ni pitjor, ho dic perquè, fi, d'això se n'ha fet potser un gravassa.
Per cert, deixi'm preguntar-li, ahir hi havia la possibilitat de votar el primer secretari del PSC, però també el candidat a la secretaria general del PSOE. Qui va votar vostè?
no li diré, però vaig votar, vaig portar el vot preparat de casa, diríem, precisament perquè no es veiés, perquè com jo vaig ser primer secretari del PSC, creia que no havia de fer públic el meu vot. Ara, la gent que mínimament em coneix segur que sap que vaig votar. Segur.
El no guanyador...
Jo no ho diré mai.
No,
però...
m'imagino però no... que el va guanyar segur que no, però ho dic perquè... Hi ha hagut una dada molt significativa que m'agradaria... Ja ho sé que ara porta el disfraç de permet que li digui així, de primer secretari del PSC, però vostè és un gran analista, i per tant m'agradaria que fes una anàlisi com si el fes abans d'ahir. Que hagi guanyat com ha guanyat Pedro Sánchez a Andalusia, que hagi guanyat el lloc on s'ha fet gran Eduardo Medina, que és el País Basc, però que en canvi a Catalunya no ho hagi fet... Què significa això?
Mira, jo, si vol, faig d'analista. No sisplau,
gràcies. Absolut.
Primer, ha guanyat l'Eduardo, però per 300 vots. Jo pensava que guanyaria de bastant més. Per què? Primer, perquè l'Edu Medina el coneixem des de fa molt temps. Mm-hmm. Després, perquè hi ha un factor de solidaritat, d'entesa amb els bascos, tradicional, que el Tarradellas ens criticava molt, per cert. En fi, sempre hi ha estat, això, a Catalunya.
Que sempre ens defrauda.
Això és una altra. Però, per tant, jo estava convençut que guanyava l'Edu. Si m'haguessin... No, jo no faig apostes d'aquestes, perquè, en fi, hagués pensat que guanyava per més. Per tant, això vol dir que el Pedro Sánchez ha crescut molt. I també hagués apostat que en Pérez Tàpies trauria millor resultat aquí que la resta de comunitats.
I per què s'ha donat aquest resultat a Catalunya?
Bueno, perquè jo crec que la gent nostra és com molt, molt normal, i han votat el que els dicta el cervell i el cor, han votat amb l'Edu perquè el coneixen més, perquè potser l'han vist amb una mica més de tutela d'algun aparell, que això també agrada, però ja dic, una diferència només de 300 vots. I han votat molt el Pérez Tàpies perquè l'han vist una mica més a l'esquerra i sobretot molt més federalista. Jo crec que això és l'explicació, i és una explicació, en fi, lògica, i ja et dic, a mi, si alguna sorpresa m'he endut, és que la diferència entre l'Edu Medina i el Pedro Sánchez fos tan petita. Em pensa que seria més gran.
El futur del PSOE passa per la imatge, en aquests moments que es veu enorme, de Susana Díaz, o no?
Home, anem a veure, en els partits el pes de les responsabilitats institucionals és molt gran, i en aquests moments el PSOE, doncs, ens agradi o no, és el govern d'Andalusia, el govern d'Astúries i un terç de govern canari, diríem. I clar, amb aquesta configuració, el pes de la força del sud, no?, que ells es diuen a si mateixos de tant en quant, és molt gran. I és lògic, i sortia l'altre dia, no sé si és veritat o no, una especulació sobre si algú d'una alta autoritat de l'Estat li havia demanat a la Susana que ella agafés el PSOE, no deixa de ser un reflex una mica natural, de dir, escolta'm, qui més mana o qui més poder té que sigui el que endreci la casa. Per tant, que ella tenia aquesta dimensió
que endreci la casa, no. Li demanava que mantingués la unitat d'Espanya, fos com fos. Bueno, que no és el mateix que endreçar la casa, eh?
Però, Pilar, és que això es diu moltes vegades, i és veritat, però que el Partido Socialista Obrero Espanyol, això de la unitat d'Espanya li és alguna cosa important, és normal.
Sí, vull dir
que també
és important
lògic.
Per tothom, fins i tot els que ho patim.
No, fins i tot pels que, precisament per defensar aquesta unitat, volem grans canvis, perquè si no creiem que la unitat serà impossible. Però bueno, això ja és el debat nostre de sempre.
Ha parlat amb el Pedro Sánchez?
Ahir al vespre, els vaig trucar tots tres, però curiosament només vaig aconseguir parlar amb el Pedro, i el vaig felicitar, em va felicitar, em va dir, bueno, no sé mos de ver, i jo li vaig dir, mira, jo tinc la setmana fantàstica, o sigui que aquesta setmana impossible, però la setmana vinent segur que hem de fer l'esforç de veure'ns, i la veritat és són... tots tres, són molt carinyosos, tenim molt, molt bon feeling, però tenim també algunes diferències que haurem de saber resoldre.
Per exemple, aquest matí Pedro Sánchez parlava de Miquel Iceta a la SER.
El resultado que ha obtenido Miquel Iceta y también la figura del político catalán va a ser positiva también para el socialismo español. Somos vasos comunicantes, tenemos una relación federal, el Partido Socialista Obrero Español y el PSC. Yo aspiro a reforzarla, a estrecharla. Siempre he dicho que me he sentido muy orgulloso del papel que han jugado los socialistas catalanes en un momento tan complejo para la sociedad catalana, donde han sido ellos los que han levantado la bandera de la convivencia, de la concordia, y eso es lo que vamos a seguir haciendo ambos partidos, defender la concordia, la convivencia y la unión de España.
Sobre Cataluña, dice eso.
la soberanía nacional, la igualdad entre todos los españoles, la solidaridad de todos los territorios y también el reconocimiento a la diversidad de todos los pueblos de España. Esas son mis líneas rojas y en torno a esas cuatro líneas rojas yo creo que podemos entendernos todos los partidos políticos y forjar un nuevo modelo de convivencia que garantice la unidad de España, que es lo fundamental.
L'altre dia el Pedro Sánchez en aquell mateix programa deia que no estava per consultes i tampoc per la pregunta que proposava vostè. En definitiva...
I mira que és bona. Em perdó.
Encara no. Estem intentant entendre-la.
Oi, pues mira que és fàcil, no, Pilar. No, tu no em diguis,
digue'm,
sisplau, que no t'agrada, però que s'entén.
No,
amb l'entusiasme que ha suscitat.
Una mica més de comes i punts s'agraïen.
Perdó, que li preguntava. Que li preguntava. La relació amb Pedro Sánchez, és a dir, a partir d'aquí, a partir del que hem escoltat, a partir d'aquesta idea que té d'Espanya, què li sembla?
Bé, no, és la idea que hi ha a Granada. Els acords de Granada diuen clarament totes aquestes coses que ell ha dit. O sigui, jo, a mi, la unitat d'Espanya, a mi no em fa cap por. Si és una unitat basada en el respecte, en el respecte a la diversitat, a mi és una unitat que jo m'hi apunto. Jo sempre per això parlo molt de l'escut d'Espanya, més que de la bandera, perquè crec que l'escut explica moltes coses i de forma molt gràfica. Estem junts, però cadascú manté la seva identitat, la seva personalitat, i només podem seguir junts si hi ha un respecte a aquestes diferències.
Digui-li Albert, això.
No, és que clar, Albert no és del PSOE, pobre. Per això no és del PSOE, per això és del PP. I per tant, la solidaritat, jo hi crec, sóc d'esquerres, la igualtat de drets jo hi crec, i per tant jo no trobo, en fi, no em trobo incòmode amb això.
Preguntes breus, respostes breus, si és possible. Si Serrà, per començar, vinga.
El PSC ha baixat a segona i tenim el risc de que se'n vagi a categories inferiors. Hi ha una extenuació general, els jugadors no, fins i tot no compareixen, o s'emprenyen el terreny de joc. És a dir, quines possibilitats hi ha de que això es redreci? Perquè els temps no estan per aquest tipus de tiqui-taca.
Home, jo agraeixo l'interès i la pregunta, però el PSC és el tercer partit, no el setè. És que a vegades jo penso que se'l tracta com si fos...
Esperis. Esperis, sí.
No, trica a oferir que la missa és llarga, que diu una amiga meva. No, escolta'm, el PSC és la tercera força política a Catalunya, depèn de com es miri, la segona. Però, en fi, la tercera, amb escons al Parlament. Per tant, escolta'm, és veritat que ha vist temps millors, no ha vist de pitjors, però som el que som. Ara, que hem d'estar molt millor, sí. Home, nosaltres hem d'aconseguir que els jugadors surtin al camp i juguin, i no es posin a discutir entre ells, no? Perquè això és el que ens ha passat. Uh-huh. I com ho aconseguirem? Doncs mira, això sí que no ho sé, perquè el PSC amb això és libèrrim, diríem, i tenim gent amb molta personalitat, amb molta... Però jo aquests dies estic parlant aviam si abandonem una mica el club del yo-yo i anem una mica al nosaltres, no? I, en fi, això serà més fàcil de dir que de fer, però jo ho intentaré. Després, hem de ser molt clars, en un context de dificultats i de boira, doncs ser molt clars en el nostre projecte, el que diem, i que la gent ens vegi on som, no arreglarats amb uns o altres, sinó on som. Jo intentaré això, i proporcionar solucions, i advertir d'alguns problemes, perquè el tema aquest que preocupa tant de la consulta, jo no em cansaré de dir-ho, el PSC està a favor de la consulta, el PSC creu que sense consulta no hi haurà solució, el PSC per demostrar votarà la llei de consultes, però el PSC diu que la pregunta que s'ha fabricat no ens porta una consulta, sinó que ens porta unes eleccions, i ho diem amb pena, perquè nosaltres no volem unes eleccions anticipades i no volem que els catalans quedin frustrats perquè no s'ha fet la consulta. Per tant, jo el que puc oferir és potser més insistència, més tenacitat, no sé si un pensament sòlid, però una mica de cintura també, que em sembla que el director de La Vanguardia és el que demanava, també, no? S'ha de tenir cintura en política perquè vols acords. Si vols acords t'has d'acostar a l'altre, per acostar-te a l'altre t'has de moure. I, per tant, jo això ho sé practicar i ho intentaré.
Joan López Alegre, Maris Carol i Pilar Rahola.
Jo dues de ràpides.
Gràcies. Ui, ja començarem amb les dues.
Dues fa mandra.
Si
les respostes són com les preguntes...
Penseu com Force India, sempre quedo malament.
Jo crec que avui tindré sorpresa amb els temps. Endavant.
Escolta, el divendres Esquerra va escollir el seu candidat a l'alcaldia de Barcelona i el Junqueras va venir a dir alguna cosa així com que s'havien de preparar per pactar amb qui fos per assolir el poder. Crec que la frase va ser quelcom similar a això. I va presentar una espècie d'escenari en el que jo crec que entre línies s'entenia un passem pàgina ja del 9 de novembre, que ja es veu a venir, com tu també dius, que aquí no passarà res, i el gran moment de la proclamació de la sobirania, en la seva perspectiva, són les municipals del maig de l'any que ve. El PSC és una força, històricament, amb força municipal. Aquest pactem amb qui sigui per governar d'en Junqueras inclou Esquerra, i la segona també molt ràpida. Quan tu dius, aquesta és quasi fotent-li la feina a en Tiana amb l'ull de polla, quan tu dius que estàs més o menys content amb el 47% de participació, clar, ahir la gent podia triar dues coses, el líder del PSOE i el líder del PSC. Quan veus que altres comunitats d'Espanya, els votants del PSC han votat amb un 70% i escaig, en alguns casos els que els han anat millor, una participació tan baixa, quan aquí podien haver-hi dos vots, no és un símptoma realment de la crisi socialista a Catalunya?
Pots repetir la pregunta?
Sí. Era curta. No, sí.
A Catalunya s'ha votat...
Jo no m'atreveixo a interpretar Oriol Junqueras, perquè puc mal interpretar-lo, però jo crec que ells volen tocar poder i, a ser possible, tenir l'alcaldia de Barcelona amb qui sigui. Ara, amb qui sigui, què vol dir? Pues, home, el PSC ha governat amb Esquerra, no només l'Ajuntament, sinó també la Generalitat, i per tant, si hi hagués un acord sobre el programa, amb qui sigui. Ara, jo crec que no està pensant en nosaltres, eh? Jo crec que a Esquerra hi ha una certa, no sé si fixació, potser és una mica dur, amb les municipals del 31. Jo crec que a Esquerra potser hi ha un pensament de les municipals com a palanca de canvi de règim. I quan Convergència ho escolten, doncs jo veig algun tremolor de cames. Però, en fi, nosaltres pactarem també amb qui ens posem d'acord per fer coses. Nosaltres creiem que Barcelona està una mica aturada, que convindria donar-li més marxa de la que té, que convindria fer-ho des de l'esquerra, que convindria que el marge econòmic i financer que té la ciutat s'utilitzi més decididament per impulsar l'economia i atenuar les desigualtats, etc. No? Jo crec que, efectivament, el resultat del PSC, des del punt de vista que deia en Joan López, té raó. Si el PSC estigués millor, hi hagués hagut segurament una participació millor. Això no ens hem d'amagar. Ara, és veritat que en el PSC es donen totes les contradiccions del món, i jo no sé si ara n'afegiré més de les que la gent ja sap. Per exemple, hi ha militants del PSC que no volen votar el secretari general del PSOE, perquè consideren que, com són dos partits, doncs no volen participar. Hi ha gent del PSC que primàries només amb un candidat no les volen, perquè creu que això subverteix el sistema. I després, en fi, hi ha altres factors, no? Potser hi havia gent que esperava altres candidatures que finalment no es van produir. Però clar, això no... Jo sempre els dic que és un retret que a mi no me'l feu, perquè jo sí que vaig donar el pas. Si altres no el van donar, no és responsabilitat meva. Però, per tant, jo crec que tens raó, nosaltres, i ja ho dic, a mi m'hagués encantat. Ara, visto lo visto, i a mi el que m'agradaria també és que tots els partits comencin a fer aquests esforços de participació, perquè llavors això sí que ens permetria comparar de veritat quines capacitats tenim uns i altres. I ara tenim relativament pocs elements de comparació. Tenim les primàries d'Esquerra a la ciutat de Barcelona, en fi, però no tenim encara una prova com aquesta. I a mi m'encantarà que la resta de partits vagin adoptant aquest sistema, perquè crec sincerament que afavoreix la democratització dels partits, la transparència, la participació, i si el fem entre tots, potser entre tots també ens ajudarem a perfeccionar-lo encara més.
Màrius.
Fa una estona deia, i no és la primera vegada que ho diu, que hi haurà llei de consultes, però que no hi haurà consulta. Com s'imagina el calendari a partir del dia 10 de novembre? I quin paper té jugar amb aquest calendari el Partit Socialista de Catalunya?
Aviam. Com es nota? Aviam.
Com es nota?
Tiro tota la vanguardia. Un respeto i un chapó.
Tens tot pagat, eh?
No, però anem a veure. Primer, per portar-li una mica la contrària, jo crec que no haurem d'esperar el 10 de novembre. Si no tinc mal entès, el president Mas vol que s'aprovi la llei de consultes el mateix mes de setembre, produir la convocatòria molt immediatament. Per tant, jo tendeixo a pensar que abans d'acabar setembre ja tindrem la dada de, si no es canvien les coses, diríem, la suspensió de la convocatòria. Ja la tindrem. I llavors, per tant, no haurem d'esperar el 9 de novembre per haver de reaccionar. Haurem de reaccionar abans. Jo com ho veig? Jo ho dic. Jo crec que el president Mas, quan diu que no vol avançar les eleccions, diu veritat. Ell ja les ha avançat una vegada, i amb poc èxit, diríem, eh? Perquè va avançar les eleccions demanant una majoria extraordinària, i no només no la va obtenir, sinó que va retrocedir. Per tant, per ell, suposo que tornar a avançar les eleccions seria tràgic. És que no ho pot fer, segurament hauria de plegar, perquè no pot anar a eleccions cada dos anys, no? I, per tant, ell intentarà que no hi siguin. I jo ho entenc. De fet, una de les meves crítiques, però que ja és de fa temps, és que situar el 2014 com l'any en què havia de passar tot era un error, havent-hi una majoria absoluta del PP. Jo crec que hagués estat molt més prudent si el seu acord amb Esquerra Republicana, suposo que no devia ser possible, però, en fi, hagués situat la consulta al llarg de la legislatura. Jo crec que això li hagués donat un marge polític que ara, desgraciadament, no té. I, per tant, què farà el PSC? Però el PSC ho hem dit moltes vegades. Nosaltres no tenim cap interès en l'anticipació electoral. Creiem que no és bona pel país. I nosaltres estem disposats a col·laborar des de dins o des de fora del govern només amb dos elements que jo no els dic línies roges, tot això és una mica molt, molt fort, no? Però dues orientacions bàsiques. Una política econòmica que vagi cap al creixement, que vagi cap a la reducció de les desigualtats i la creació d'ocupació, en la mesura que Catalunya es pugui fer això, que tenim un marge limitat, i dos, que anem a buscar un nou acord amb la resta d'Espanya i no el trencament. És a dir, amb aquests dos elements nosaltres podem col·laborar amb qui sigui.
Com es nota? Vol. Que vol estar bé amb el director de La Vanguardia.
Va, no, jo però no, però jo... Però perdó,
jo crec que vol estar bé amb ell mateix.
No,
jo vull dir... Home, perquè això és molt diferent amb altres coses.
Perdona, però ho dic, no, és, perdoneu, no, és una conya.
No, però perdoneu, jo el que intento també, que sí, aviam, no sé si ho aconsegueixo, és que la gent del nostre país, els nostres conciutadans, vegin que el PSC parla del país i d'ells, no només dels problemes del PSC, perquè un dels problemes del PSC és que sempre està parlant de si mateix i dels seus problemes, les seves nafres. Jo el que vull és intentar ser útil als meus conciutadans i que vegin clar què voldria fer. Ara, si això és possible o no, no depèn només de nosaltres.
Pilar, sisplau, per acabar, sisplau.
Jo no poso en discussió que els resultats han estat contundents i clars. Amb un PSC trinxat com el que estava, a mi em sembla que un 80% de vots i gairebé un 50% de participació, em sembla que és un resultat inequívoc i, per tant, estem parlant, jo crec, que d'un secretari general que s'ho ha guanyat a pols i s'ho ha guanyat molt bé i de manera molt sòlida. Repeteixo, perquè venim d'on venim. Venim del PSC, que estava com estava, que semblava que s'anava disgregant per tot arreu. Dit això, a mi em costa d'entendre conciliar les conviccions democràtiques, socialistes, federalistes, el respecte per les democràcies, la defensa, per exemple, d'unes primàries, tot això, i després parlem de la consulta i tot això canvia. Per exemple, què és això d'unes línies roges? Espanya no és discutible, és bíblica? És a dir, tota la vida serà una cosa immutable? Fa dos dies que existeix com a concepte d'estat modern. Per tant, què és això? Mai a la vida Catalunya no es podrà plantejar la possibilitat de canviar d'estatus polític i tenir estat propi? Per què? Això ja Déu va fer la Terra i a partir d'aquell moment va néixer Espanya. Alguns ho creuen així, no són els socialistes normalment, però això va així. Per tant, hi ha una mena de plantejaments dogmàtics, de fe religiosa, que no tenen a veure amb la política, que quan els sento en boca del PP penso ja va per aquí la cosa, perquè quan els sento amb gent que ha lluitat per les llibertats, que ha cregut en el socialisme, molts dels quals hem votat moltes vegades perquè hem pensat que també formaven part de la nostra manera d'entendre el món, a mi em costa molt. I aleshores acabo dient, home, i arriba un moment en què dius, no, li diran que no perquè la llei... Escolta, vostès, els socialistes, han canviat piles de lleis cada vegada que hi ha hagut una demanda social. No em vinguin amb la llei. La llei es canvia quan la realitat social la demana i l'apela. I aquí s'està plantejant una consulta que no, ni tan sols és vinculada jurídicament. És què pensa el país. No podem ni votar això? Catalunya és tan poca cosa.
Miquel Iceta, per acabar, sisplau.
Catalunya és tan poca cosa que no pot votar ni això. I finalment, el PSC estarà en el consens de la consulta, això està clar, i ho aplaudir... Ai, perdó, de la llei de consultes. La llei de consultes, per preguntar pels conills.
Vinga.
Estarà a favor del decret del dia 9 de novembre?
Val.
Aquesta és la pregunta.
No, si és amb aquesta pregunta, que és un nyap i un disbarat monumental, i que no porto
decidida
la consulta,
decidida pels parlaments, i decidida
no, per
la majoria parlamentària...
Pilar, pel
i amb el mandat
no.
del ciutadà,
no, per
majoria parlamentària.
Al despatx del president.
Majoria parlamentària.
Hi ha una comissió d'estudi pel dret a decidir, que és on s'hagués hagut de discutir i decidir això i no es va discutir. I allà, i això es va discutir.
Hi va haver unes eleccions, però
no,
allò es va discutir i acordar en el despatx del president de la Generalitat. I
la majoria parlamentària.
Tot, sí, sí, i, tots, i la majoria parlamentària sap que és un nyap, que és un disbarat, no. I que no porta una consulta. Perquè, primera pregunta, vol que Catalunya sigui un estat? Un estat tant és Alemanya, com Baviera,
no,
Jalisco, com Mèxic... No, no, jo dic...
Miquel, hi ha una no, la pregunta no és el que us preocupa, us preocupa
la
que
no,
hi hagi la consulta.
No, la pregunta...
No fem trampes. Hi ha una cosa que es diu Comissió de Venècia, del Consell d'Europa, que és la que estableix el criteri de qualitat democràtica mínim per consultes i referèndums.
Entre altres, deixar votar.
No, i la primera és que la pregunta ha de ser clara, i aquesta no ho és.
Però si el primer és deixar votar, si el problema és que ens deixem votar. Ara serà la pregunta, la qüestió.
El problema és que tu dius, quan es canvia la llei?
Socialista, federalista, defensor de la llibertat?
Sí.
Doncs què passa amb la
pregunta? Pregunta festa, resposta.
Si no es reforma la Constitució, no hi ha possibilitat de fer una...
Sí. No, una pregunta que no tingui valor jurídic.
A mi ningú m'ha explicat encara com s'arriba a la independència. Ningú. Tothom em diu que hi ha grans dificultats. dificultats per arribar al federalisme, però ningú m'ha explicat...
I com s'arriba a una Espanya diferent?
Pues reformant la Constitució, naturalment.
Ja ho hem vist, portem uns quants anys.
Sí, i és uns anys els millors de la nostra història, catalana i espanyola, i a més hem de canviar la Constitució perquè hem vist que hi ha coses que no funcionen.
En la qual s'ha anat quallant l'estafa catalana.
Perdó, Pilar, és que, clar, tu em fas una pregunta. Jo, tot el que està dient, també vull que quedi clar que jo ja estic d'acord.
Ai, que no ho dubtava ningú, en aquestes alçades de la pel·lícula.
Però com que vas fent acotacions, permeti'm felicitar-lo, senyor Iceta, jo estic d'acord.
Xavier Sardà felicita Iceta, és una sorpresa.
No, però jo agraeixo molt,
eh? I el teu també, és una sorpresa.
No, però siguem sincers, estem en una democràcia, els canvis legals, sobretot si són de certa dimensió i profunditat, us fan per acord o no es faran. A mi ningú encara m'ha explicat com s'arriba a la independència. Ningú. Molta gent diu que la vol, i legítimament.
Tenim una estona?
No, ara no. Perquè hi ha un problema evident, que és que a Espanya, perquè puguem fer un referèndum sobre la independència, que voldria dir reconèixer l'autodeterminació, primer s'ha de canviar la Constitució. Va. Hi ha molt poques Constitucions.
Són les 10 i 10. Ho continuarem tenint. Són les 10 i 10 minuts aquest debat, el continuarem tenint, evidentment, amb la Pilar Rahola i amb
Miquel Iceta. Fins al 9 de novembre.
Ara anem a trepitjar l'ull de poll que farà, com sempre, el Tian Riba. Abans, l'última pregunta...
No he dit a quin any.
He estat maligna. L'he descartat com a candidat a la presidència de la Generalitat. I vostè ho podria ser-ho absolutament i legalment. Ho descarto o no?
De forma legal i acordada. Sí,
exacte.
No sé. Com la consulta? No és que ho descarti, jo no tinc la intenció. El que passa és que en el meu partit, també, ja ho saben, jo no els deixo tirats. I per tant, si en un moment determinat això
solo
és
en
falta...
Casa. Solo en casa.
Jo ho faria. Ara, jo crec, ho dic sincerament i em tiro pedres contra la meva teulada, jo crec que hi ha gent millor, amb millor disposició, amb millor preparació, amb millor capacitat d'arrossegar una majoria ciutadana... Que jo.
Molt bé. Sí, vinga, Tian, sí. Tens a punt ja tot o no?
Sí, perfectament.
Doncs vinga, Tian Riba, per acabar aquesta tertúlia llarga, som les de vídeo. Vinga, va, anem.
Vinga, faràs les notícies a 11:15, com és habitual. El futbol ens ha servit avui per entendre qui és qui en aquesta tertúlia, davant de la disjuntiva de qui volien que guanyés ahir la final del Mundial a Alemanya o Argentina, amb les connotacions que té cadascuna de les dues seleccions. Cerdà ha dit qualsevol de les dues. Rahola, Europa, perquè Cristina Fernández no ho instrumentalitzés, Carol, Messi, i López, Alemanya, perquè és de l'Espanyol. Avui hem definit Pedro Sánchez com a Toni Cantó, però més llegit, això ho ha dit el Xavier Cerdà, i a Miquel Iceta, una barreja entre Tom Hanks i a l'Illa Deserta, i Macaulay Culkin, pel fet d'estar sol a casa, però jo aquí, amb la definició de Miquel Iceta, em quedo amb la definició que ha fet Pilar Rahola, que ha vingut a dir que Iceta és com Leo Messi, perquè li has dit... abans que arribés, duríssim, correoso i complicat, com a oponent. Duríssim, correoso i complicat. És Messi. I aquí hem conegut, efectivament, aquesta love story des de la discrepància que també hi ha sigut entre Miquel Iceta i Pilar Rahola. Temes, toros, noche de fiesta, Mundial, Pedro Sánchez i Miquel Iceta, 1-1, Rahola, algú que ha convençut el seu marit navarrès, el Robert, que això dels encierros del Sant Fermín no està bé, ja presenta unes credencials com a tertuliana immillorable i no hace falta dir nada más. Carol, contemporitzador en els canvis al PSC i al PSOE, avui s'ha fet ressò d'aquest tam-tam que hi ha sobre un possible avançament electoral a Espanya. Has parlat del maig, coincidint amb les eleccions municipals i autonòmiques. Hi ha qui parla de la tardor, també, a la pròpia Vanguardia, per cert. Cerdà. Cerdà és un home que té el mal de Sant Vito en el sentit positiu de la cosa, perquè és el tertulià que més es mou en directe i a les pauses. Us invito al Casa Major, fa cares, arriba el primer, va veure el Basté al despatx.
Sí,
arriba a les 7. Arribes amb una energia brutal, perquè és un home que es lleva a les 6 del matí i amb les piles molt carregades. M'ha agradat molt això que el PSC no està per tiqui-taques. No sé si en aquest sentit el Miquel Iceta mossega com Luis Suárez.
No, és una altra cosa.
En fi, tiqui-taca. Seria aquest passe de Jogo Bonito i després hi ha Luis Suárez que mossega. Jo espero que Miquel Iceta no sigui dels que mossega literalment. I López, transparent en la qüestió del futbol, avui ens ha estret el hàmster a passejar per desesperació de Jordi Basté. Avui semblava que no sortiria. Artista convidat Miquel Iceta, corbata i ulleres a joc de color vermell, i un pin que no detecto...
I el joc, rellotge
també de color vermell, i el pin no detecto de què és, Miquel.
Posa Podemos.
És el lema de la campanya.
De l'anterior,
sí.
Perquè vaig
reciclar. Perfecte. S'ha autodefinit com el gran reietó del PSC, que aquesta setmana anirà... Aquesta setmana anirà rebent a la gent per fer la seva executiva. Està tan acostumat als debats que pren nota.
El Bessamanos hi haurà
veure. Aquesta setmana fantàstica. Va,
guapo. Tothom sí. Ho deia, tothom ho sabia, tothom ho demanava. En fi, no sé com ha estat tan difícil.
Fixa't si sóc bona persona, qui dic que farà l'executiva com a gran reietó i no la cort. Això ha sigut... no sé, no em picarà, Pilar. I no, deia això, que està tan acostumat als debats com a diputat que pren notes, ha pres notes quan la Pilar Rahola li feia una de les preguntes complicades. I també he fet uns rectangles al paper, que no, jo, i per un moment m'he pensat que... Sí, per un moment m'he pensat que estava fent ja una altra pregunta amb que s'havia de respondre amb... Basté, extasiat amb la tornada de Noche de Fiesta. No, tu no te n'has adonat.
Sí, sembla ser extraordinari.
Tu no te n'has adonat, però quan estaves explicant que torna Noche de Fiesta, t'estàvem mirant amb Cerdà i Màrius Carol des de l'altre cantó de la Peixera, com se t'anaven il·luminant els ulls parlant de la tornada d'Anna Obregón i Isabel Pantoja, i com hi anaves sucant.
A les 11 en parlarem, eh? A les 11 en parlarem amb el Broc i la Mela.
I Quico Rivera, sí. T'has desesperat un moment quan ha sortit el hàmster a fer voltes a la roda. Aleshores, he vist que no només t'estaves desesperant, sinó que duies la sabata descordada i he pensat, pobre Basté, o sigui, entra el hàmster, porta la sabata descordada, aquest home ja no sap on és perquè estem... mou els peus molt. Però resulta, Màrius, que...
Sí,
per això té un plàstic. M'agrada molt l'ull de poll conjunt que fem. Aleshores, he sabut que no és que estiguis tan malament que no et cordis la sabata, sinó que et vas fer mal al peu, et vas lesionar fent esport. No és bo fer massa esport. Acabo amb les frases.
Aquelles coses que dic sempre, això de córrer, que dic als meus amics que corren, que és el pitjor que pots fer és córrer, quan vegi algú corrent rient, posaré a córrer jo. I ja vaig veure un corrent i em vaig haver de posar a córrer.
Perquè reia el que vas veure. Vinga, acabo amb les frases. Rahola, algo huele Zapatero, es referia a Pedro Sánchez, i Seta, hi ha un algo en Pilar Rahola. I Basté, com a resum del tallat party 2013-2014, una frase que has dit al començament de la tertúlia, tanca micros, cony. Acabo amb els temps. Cerdà, 6:48.
Tot és un clàssic, eh?
Tot és un clàssic. És un clàssic. Carol, 7:53. López Alegre, 9:21. I atenció, perquè...
Pràcticament suma com nosaltres tres.
Si Marc Márquez ha guanyat 9 curses de 9, Pilar Rahola ha guanyat 42 tertúlies de 42, o no sé quantes en fem. 17... minuts, 17 segons.
Home, clar, si ella sempre el repeteix el mateix! I vinga!
Guanya, inclús quan no està aquí i parla per telèfon.
Molt bé, sisplau, gràcies per la... Gràcies per acompanyar-nos, Miquel Iceta, molta sort en aquesta nova etapa.
Moltes gràcies.